L'economia, la salut, el benestar, la vida social, la solidaritat estan en el punt de mira. En el punt de mira és un programa per tractar en profunditat totes aquelles qüestions que ens envolten. En el punt de mira, un programa d'entrevistes amb Josep Lluís Navarro.
Bon dia, radioients. Avui intentarem conèixer millor la banca actual i com operar online. Ens agradi o no, ens tenim de comunicar i operar mitjançant equips digitals. La banca online és una solució o més aviat un problema? Coneixem totes les possibilitats que ens ofereix? Podem operar amb la mateixa capacitat com si fóssim físicament a l'oficina? Estem segurs davant de la creixent pandèmia d'estafes i robatoris d'informació confidencial? Com evitar el phishing? Com actuar en cas de perdre les nostres contrasenyes? I si malauradament patim una estafa o robatori de les nostres dades bancàries, què cal fer? Què és millor, accedir mitjançant una password o identificació biomètrica? Per tal de conèixer millor aquests temes i resoldre dubtes, tinc el plaer de presentar-vos el senyor Jordi Goula, economista i periodista. Bon dia i benvingut, senyor Jordi Goula. És un plaer tenir-lo aquí a Radio Lot.
Bon dia i bona hora.
Per tal de situar-nos una miqueta, expliqui'ns com millora la banca online les nostres relacions amb la banca, si és que ho millora.
Home, la banca online el que fa és seguir el que està seguint, diguéssim, tota l'economia i tota, pràcticament, jo diria, tota la vida que portem, la vida social que portem. Avui amb un nano doncs, li ensenyes o li expliques que fa no tants anys doncs, no existia internet i no se'n fa la idea. O li expliques que per trucar per telèfon es havia de posar el dit amb una rosca i fer anar la rosca, doncs no ho entén. Doncs amb la banca està passant doncs, una mica el mateix i que va la cosa per aquesta via. El que passa és que la banca té una sèrie d'aspectes, jo diria, diferents a moltes altres coses del que podem fer doncs, a la vida normal i amb les aplicacions d'online a internet.
Perquè això que comenteu, ja hi ha moltes entitats financeres o algunes entitats financeres que fins i tot han establert ja o han posat a disposició un gestor digital. Amb la qual ens comuniquem a través de gestor digital queda bé, però és que són robots, no? Això pot arribar a ser dramàtic, no?
Sí, jo la crítica que faig a la banca que estem anant i que ja tenim una mica és precisament aquesta, la falta d'humanització que hi ha en aquests moments. Jo em vaig trobar no fa masses dies que vaig anar al meu banc a treure diners i vaig anar al migdia, eren les 12, quarts d'una, i em vaig trobar doncs, a tota gent allà a l'entradeta i dic, què passa? Que és que no. Jo els veig que hi havia una nota a l'entrada a la porta que deia horari de caixa de 9 a 11. I vaig pensar, cony, això ho fèiem aquí a Barcelona, perquè havia treballat a banca fa molts anys. Això no ho fèiem ni per la setmana de la Mercè, que és quan fèiem menys hores, no? I aleshores, deien que a partir de les 11 doncs, s'havia de demanar visita i tenir doncs, una cita prèvia. Tot que tot l'altre ho havies de fer amb el caixer.
Perdó, clar, per treure diners esteu dient, Jordi?
Jo estic, no per tot, el banc estava tancat, a quarts d'una el banc estava tancat, absolutament tancat, només podia entrar la persona que tenia doncs, una cita prèvia i qualsevol operació que haguessis de fer doncs, l'havies de fer mitjançant el caixer automàtic. Clar, això a mi em va sorprendre i em vaig empipar, no ho sabia, em van dir que ja feia dies que passava i que no solament era en el banc que tenia els cèntims, sinó que doncs, passava doncs, amb altres, sinó a la majoria. Bueno, i llavors jo penso que aquí tenim una molt mala peça al taler. Jo vaig trucar a l'entitat i em van comentar, em van dir, home, sí, és que sí, això ja passa, però de 9 a 11, clar, diu, és que l'oficina aquesta eren 5 persones i n'han quedat dues. Clar, llavors dius, hòstia, clar, si fem aquest retall de persones que entraríem a més de la meitat, doncs aleshores, lògicament, clar, o perds clients, o treus clients, o estrenys a l'horari, o a veure com t'ho fas, no? O sigui que, clar, vull dir, la banca porta ja anys tancant oficines i traient-se gent del damunt, bueno, i aleshores aquest és una mica el problema. Ells diuen, no, escolti'm, pues, tot el que no puguin fer aquí no es preocupin, que ho faran doncs, a través d'internet, a través dels caixers, a través de la banca online, doncs, a través doncs, del mòbil o de l'ordinador. Però, i ara parlo com a persona que ha treballat bastants anys a banca, doncs no, jo crec que amb això no n'hi ha prou. No és un camí que entenc que és el camí que es va, que tot el món va i que tothom va per aquí i que l'economia ha d'anar per aquí, però hauríem d'anar buscant, diguéssim, mentre s'arriba al punt que es vol arribar, s'hauria d'anar buscant en aquest camí una sèrie d'equilibris que a mi em sembla que no s'han tingut en compte.
Sí, sí, efectivament, alguna alternativa, perquè, com dèieu, les cues aquestes és que fan mal a la vista de veure gent que bueno, o té dificultats en accedir a la banca electrònica perquè no té capacitat, perquè estem parlant de gent gran i ja els hi costa molt, o simplement que el que dieu vos, no fa gaires dies jo vaig tenir que anar a ingressar, vaig demanar el tíquet amb el número de numeret que et donen per poder ingressar, resulta que com hi havia una cua tan gran se'm va passar l'hora, no és que se'm passés, vaig tenir que fer la cua, quan vaig arribar jo ja havia passat l'hora i em van dir que la caixa ja estava tancada i em vaig tenir que tornar a casa amb els diners. Que això...
Sí, és malament. Jo penso que s'hauria d'haver planejat un camí vull dir, sense perdre l'equilibri a cap moment, i honestament penso que s'ha perdut aquest equilibri, eh? I això ho veus amb les cues aquestes, ho veus amb la gent que no s'acaba d'aclarir massa bé amb els caixers, ho veus amb els... Vaja, i aquí on estic a Barcelona doncs no ens podem queixar perquè tenim molts... Però hi ha infinitud de pobles i poblets que han quedat sense oficina bancària. I això és un problema, eh? Això és un problema seriós. No sé si Correus acabarà fent això que diuen de què acabaran posant doncs un caixer a les oficines de Correus, eh? Que tornaríem a l'antiga caixa postal, tindria nassos la cosa. Si ja no sé on va anar a parar la caixa postal, devia anar a parar amb els...
Primer va anar per Argentària, després...
Va anar per Argentària, va anar per Argentària, sí, es va ficar Argentària amb tots i aleshores va anar per al Bilbao Biscay, o sigui, és el BBVA, saps? Sí, sí. BBVA, sí. O sigui que ara tornaríem, doncs, això, a la caixa... A la caixa postal, malament. En aquest sentit, penso que les coses no s'han fet bé. No s'han fet bé per una raó molt senzilla, perquè jo sempre havia entès, i això quan jo estava doncs, treballant, i tal, tenia entès que el primer que un banc havia de fer era donar servei, eh? I als clients. El que passa, clar, que ha succeït, doncs com que pràcticament la competència ha desaparegut perquè doncs, vull dir, s'han anat fusionant uns amb els altres, doncs aleshores, vull dir, ara doncs, amb dos o tres bancs que actuïn d'una certa manera, doncs o dos, un o dos, doncs els altres segueixen i pràcticament tots estem en la mateixa, estem en una situació molt semblant a tot arreu. No?
Sí, sí, és un oligopoli, sí, vaja.
És un oligopoli absolut, és un oligopoli absolut, i amb uns bancs cada vegada més grans, eh? Jo sempre recordo quan vam tenir la crisi anterior, la crisi del 2008, aquells dies dramàtics, bueno, que es deia doncs, que els bancs havien de ser, no els havien de deixar créixer, que havien de ser bancs d'un tamany més d'una mida més petita, perquè els ser tan grans doncs, eren un risc sistèmic, és a dir, que podien afectar tots i tal. Bueno, i de llavors, i això va durar 15 dies o 3 setmanes, un mes, 2 mesos, perquè de llavors ençà els bancs s'han fet molt més grans i són molt més... doncs encara molt més complicats de manegar.
Efectivament. Bueno, I especialment amb un tema molt delicat i superconfidencial com són els estalvis de la gent.
Bueno, és que la segona part de tot això que estem comentant és que s'està produint en uns moments absolutament novedosos, que ni la pròpia banca es podia imaginar. En uns moments en què tenim els tipus d'interès negatius, però això què vol dir? Bueno, tipus d'interès negatiu, Déu-mos en guarda, intentar explicar-ho, i menys per ràdio. És com una cosa... Escolti, o sigui, és el món al revés. És a dir, doncs, escolti, si jo li demano crèdits a vostè, doncs, escolti, resulta que vostè em pagarà a mi. I si jo li poso diners a vostè perquè faci el que vulgui amb ells, a sobre haig de pagar. Per tant, és una cosa que costa molt d'entendre, però és el que estem vivint en aquests moments. Per tant, la situació és la següent. La situació és dir, escolta, jo poso els meus diners al banc, perquè és el lloc doncs, que els tinc més a gust, més que sota la rajola del pis de casa. I aleshores, a mi em diuen, miri, vostè, l'interès que li donen a més zero. D'acord, si estan els interessos així, doncs vull dir, el Banc Central Europeu doncs, els té negatius. No, per tant, no hi ha cap mena de remuneració. No hi ha cap mena d'incentiu per estalviar. Ara bé, jo el que faré és, si vostè em dona diners, jo a canvi no li donaré un interès per aquest diner, però sí li hauré de cobrar doncs pel servei que li faig de manegar-lo, que tenen. No? Bé, molt bé, penso, i com el deu manegar? Perquè tot és diner. En definitiva, que està
digital,
que està a la xarxa, o sigui, no és no anem amb bitllets, anem tant. Bueno, doncs tal. I bueno, no es preocupi, doncs, escolti, però vostè aquí té la targeta per treure diners i tal. Ah, escolti, i la targeta també li cobraré perquè vostè la pugui fer servir. Clar, i si vas sumant al cap de l'any, doncs et donaràs compte de que el banc a tu no t'ha donat un duro, no t'ha donat res, i tu li has donat no sé quants diners per tota una sèrie de serveis que representa que et fan, com guardar-te els diners, bueno, doncs, si has de fer una transferència. És a dir, per tenir-te, això sí, per tenir-te doncs, la nòmina doncs, que la tinguis allà posada, per pagar-te els rebuts, això també tal. I si has de fer doncs, una transferència, doncs probablement també et cobren. I si has de fer, doncs també, si has de comprar doncs, uns valors, també et cobren. Si has de... Clar, llavors dius, escolti, si fas la llista al cap de l'any, sí, dius, escolti, no em donen un duro. El servei ha empitjorat molt i em cobren una pasta al cap de l'any. Aleshores, clar, aquesta situació ha arribat a un punt que és tan difícil d'entendre per la gent, de dir, escolti'm, no, és que, miri, senyor Josep Vives Navarro, és que el que ha d'entendre vostè és que el banc en aquests moments no li interessa que li posi diners, no li interessa que li portin diners. No, perquè, escolti'm, perquè ell, el banc, ara no sabrà què fer-ne. Sí que en fa, però vull dir que no, en principi no li interessa. I aleshores el que li farà el banc és dir, escolti, senyor Goula, escolti, tal, escolti, en comptes de posar els diners aquí que li donen en zero, per què no els posa en un fons d'inversió? I llavors et treuen una carpeta que hi ha allà doncs, 250 fons d'inversió diferents, de tota mena, amb tipus de risc de l'1 al 6, aquest té un risc 1, té un risc 2, un risc 3, un risc... Clar, i aleshores aquí la gent, clar, jo m'imagino, jo que porto molts anys amb aquesta història i que he treballat aquest tard, i a mi em maregen de vegades, doncs imagino la gent que no està acostumada a això. La gent normal, doncs clar, se li fa un embolic realment impressionant. Aleshores, per què li interessa a la banca que no hi hagin diners en els comptes corrents i sí que n'hi hagin en els fons? Doncs molt senzill, perquè aquests diners, si els tens al compte corrent, tu el tindràs igual, i pagaràs una comissió de manteniment del compte corrent. Però és que, a més, pagaràs les comissions corresponents al fons d'inversió que també tens.
Que no són petites.
que no són petites. Clar, aleshores, clar, la banca es troba en una situació, jo ho entenc, jo em poso el lloc d'un dels jefassos del banc, i li diuen, escolti'm, clar, és que amb la situació que estem ara, doncs, dels tipus d'interès tan baixos, donant hipoteques, que jo no ho entenc, algun dia m'ho hauran d'explicar, l'1,5 i el 2% fixo a 30 anys, m'ho hauran d'explicar com funciona això. Clar, escolta'm, dius, clar, el marge que tenim és molt petit. Per tant, el que hem d'apretar per fer diners és com, doncs, a base de comissions. Clar, i resulta que en aquests moments, doncs, les comissions, en aquests moments ja representen més o menys, aproximadament, alguns bancs una mica més, bancs menys, la meitat del que és el marge financer. Això és una xifra molt alta. És una barbaritat. És una barbaritat. És a dir, que es fan els diners a base, fonamentalment, de comissions. Bueno, i aquesta és l'estat en què estem i la situació en què estem. És a dir, la banca té una situació en la que, evidentment, s'ha de fer petita en tamany i per això està traient-se de sobre les oficines, venent oficines, sortint de les oficines, fent fora a gent, i mirant que tots ens acostumem a treballar, doncs, a través de la pantalla. És a dir, reduint costos, per què? Perquè el marge se li ha fet petit i ara s'ha de guanyar els quartos en comissions. La pregunta que jo faig és, bueno, i quan això sigui tot, ja estiguin tan reduïts, i tots treballem per internet, i tots treballem online, ells, la gent que tenen és la que tenen, escolta, i tot l'aparellatge que han muntat servirà per 100 com per 1.000. Molt bé, a la que els tipus tornin a pujar i els marges es recuperin, què passa? Tornaran a agafar gent o farà més beneficis?
Home, s'ha de magnificar el benefici.
És que estan malament. Fins al mes de setembre de l'any passat, que són les últimes dades que tenim, els grans bancs d'aquí d'Espanya porten un augment de beneficis del 45% sobre el 2019. No sobre el 2020, sobre el 2019. Clar, aleshores dius, un dia, però escolta, a la que torni a normalitzar-se mínimament els tipus d'interès i puguin donar els crèdits més alts, etcètera, etcètera, puguin pujar més els crèdits, bueno, escolta, doncs aleshores això serà una màquina de fer diners, perquè realment estarà pràcticament tot el que és el muntatge serà pràcticament, doncs, ja automatitzat.
Efectivament.
Bueno, aquesta és la situació en la que ens trobem ara. Aleshores, jo penso que sí, que hem d'anar per aquí, que moltes coses es poden fer per internet, però hi ha altres coses que no. És a dir, jo, per exemple, si tinc que demanar un crèdit, jo segueixo pensant que a mi el crèdit me l'ha de donar una persona, doncs, que em conegui, que sàpiga el que faig, qui sóc, etc. I no només el sistema, doncs, que es fa servir ara del crèdit scoring, en el qual em diuen vostè omplir unes coses i aquí tal, tu omples tal, i llavors, tum, apreten ells un botó i el botó aquest els diu, doncs, no donar el crèdit, o sigui, donar crèdit en funció de totes les dades que tu has anat entrant, que tant ells t'han demanat, no?
Correcte.
Bueno, aquesta és un tipus de banca que és el que tenim i cap al que anem, però que a mi no fa el pes.
Ni a vostè ni a ningú, perquè, com dèiem, aquesta és una qüestió absolutament de confidencialitat i, per tant, quan anem a demanar un crèdit, moltes vegades hi han petites coses que no invalidarien la capacitat d'endeutar-te. Per exemple, se m'acudeix una quota d'un rebut de telèfon d'aquests que t'envien els telèfons gratis, que després, evidentment, no els pagues perquè et cobren un disbarat. Això ja et limita a aquesta màquina automatitzada a fer-ho, no? Per això deia que un tema tan delicat com és la confidencialitat amb qüestions de diners i que la banca no s'hagi preocupat, ja no dic de formar-se, però sí de dir, home, tenim un col·lectiu de gent d'una edat gran suficient que els hi costa. I això avui fa vergonya aliena veure les entitats com estan.
Sí, i no solament gent gran, o sigui, a veure, gent
gran, per descomptat, nosaltres també, clar.
perquè no és, però hi ha gent doncs, que no té per què estar basada això, ni té per què estar doncs, ficada, vull dir, molt, molt versada en aquesta història, per mil motius i mil raons. Uh-huh. És a dir, a mi em sembla que és una... que és obligar-te doncs, a una història que, no sé, i ara que som tan escrupolosos amb tot, això no podem obligar aquí, no podem fer això, això sobretot mirem de no, ara no toquem. Bueno, i en aquest sentit doncs, no hi ha cap mena de mania de dir, escolti, pues, ja s'espavilarà.
Potser seria, Jordi, potser seria una estratègia, soc mal pensat, li diu un que ha treballat uns quants anys també a la banca, és una estratègia perquè, clar, com no et llegeixes la lletra petita, i n'hi han 14 folios de lletra petita, no pots estar llegint-te-la... Pues...
Sí, però això ja es feia abans,
Bueno, però com a mínim també. Tenies una persona al davant...
Que... Tenies una persona al davant, sí.
Exacte.
Tenies una persona al davant que se li podia preguntar.
Exacte.
Se li podia preguntar i si volies llegir-t'ho, tu podies llegir i li podies preguntar, cosa que ara no es pot fer. Estic totalment d'acord. Totalment d'acord.
Sí, efectivament. I com dèieu, les comissions estan garantides, Això està... està claríssim, ja pots discutir-te amb qui vulguis, tenint en compte que si operem en banca electrònica, és a dir, si ens fem les transferències, si demanem hora, bueno, si ingressem ja amb els caixers automàtics, ho fem també nosaltres. Clar, ens ho fem tot nosaltres i continuen cobrant.
Sí. No, el cas més paradigmàtic és el de la transferència, el que comentaves, és a dir, sí, és molt senzill. Jo ara em poso aquí, tiqui-tiqui-tiqui, a fer doncs, una transferència, me la faig jo, ho faig tot jo, i al final, doncs, segons l'import o segons a on, pam, m'acabaran cobrant una comissió. I escolti, però si m'ho he fet tot jo i vostès aquí no fan absolutament res, no fan absolutament res. Simplement això pot anar a compte de l'amortització dels aparells que estan fent servir doncs, per fer la transferència, per transferir el diner electrònic d'una banda a l'altra.
Deuen estar superamortitzats.
Que ja deuen estar amortitzadets. Aleshores, clar, dius, home, doncs en aquesta situació, a mi em sembla, vaja, preocupant, molt preocupant.
I un altre tema que també em preocupa en especial és tot el tema del phishing, aquestes que podem caure tots, i de fet jo no fa gaires dies vaig estar a punt, és a dir, ja li vaig donar el primer pas d'OK, que vaig tenir que canviar tots els passwords, i que al final em va fer veure el tema que em demanaven el número de telèfon, dic, up, aquí ja no passo, no?
Aquest és un risc, aquest és un dels molts riscos que hi ha. A veure, jo no sóc un expert en tot el tema tecnològic de la banca, però evidentment aquest és un dels molts riscos que hi ha, És un dels molts riscos que hi ha, i és fàcil que la gent que no hi està basada, com hi pensa, doncs hi pugui caure. Clar, i aquí et poden fer doncs, una mala passada. Et poden fer una mala passada i vés-te'n a veure qui vas a protestar. Sí, vas a posar la denúncia, però ja m'explicaràs.
Sí, la denúncia la podrem posar i molt probablement amb una quantitat important de casos el banc ens tornarà aquests diners. Però d'entrada, n mesos que no tindrem aquests diners. Fins que
sí,
no...
i tampoc tinc tan clar que te'ls tornin... en segons quins casos, Però en principi anem a suposar que sí.
Al final, si s'ha d'acudir al jutjat, ja acudirem, I això sí. Està clar, però vaja, efectivament, estic totalment d'acord que les coses no van a millor. Però jo diria, tenint en aquests moments com tenim aquest oligopoli, què passa ara amb aquesta nova... aquest shadow banking, és a dir, totes aquestes entitats que estan fora de regulació, i ara em refereixo a Amazon, a Google, a Facebook, a Apple, aquests estan ficant la puteta aquí al mig perquè veuen un negoci important, que això ja fa temps ja ho van intentar els amigos d'Eroski, que si recordareu anaves al súper a comprar la llet, les patates i les mongetes, i quan sorties per la caixa, si volies, també et venien una hipoteca.
Bueno, ells ho feien a través de la caixa laboral. Sí, és un cas especial. Eroski és un cas especial perquè és una cooperativa i és un cas especial. És com la caixa d'enginyers. És un cas especial. No, això que planteges, a veure, A veure, el famós shadow banking. El shadow banking què és? Pues mira, el shadow banking són tots aquests que estan fent operacions financeres, i no tenen ningú que els controli. Són els hedge funds, són, doncs, jo què sé, hi ha les fintechs, hi ha tota una sèrie d'institucions o d'entitats que estan funcionant d'aquesta manera. Aquestes entitats, què és el que fan? Doncs molt senzill, és intentar saltar-se l'intermediari, intentar saltar-se el banc. És posar en contacte, doncs, directament a la persona que necessita els diners amb la que els té. I aleshores ells, per una mòdica comissió, comparada amb les comissions dels bancs i les diferències de tipus dels bancs, doncs el que fan és intermediar, diguéssim, d'una manera diferent, descontrolada, a la que hi ha, doncs, a la que hi ha establerta i a la normalitzada a través de la banca. I això cada vegada s'està fent més. S'està fent més, i sobretot s'està fent més en el... això que s'ha posat tant de moda amb els crèdits aquests que no són excessivament importants i tal, o quan dius, bueno, doncs, això que es diu el crowdfunding, el crowdlending, és a dir, doncs jo no tinc els diners per això, bueno, però entre uns quants, a veure si posem entre la tieta, el tiet, o no sé què tal, bueno, doncs, tots aquests, els tiets, la família, els amics, no sé què, van a parar, doncs, a un lloc determinat, i aquell lloc determinat, que és una fintech, i, bueno, escolta, en Josep Lluís Navarro, escolta, necessita tants diners perquè vol fer no sé què, doncs va, te'ls deixem nosaltres, val? Te'ls deixem nosaltres, i així no has d'anar al banc, I aleshores aquí, doncs, et fem un crèdit, doncs, com et podríem fer tal. I això del crowdfunding és una cosa que cada vegada s'està fent més i tal, s'està fent més al marge de la banca. Bueno, això és una cosa que jo crec que ha d'anar més. Però no oblidem que tampoc aquí no ens estem inventant res de nou. Jo recordo molt bé aquest país, aquí, quan aquí vam entrar en el mercat comú, el 86, que van començar a entrar les grans superfícies. Van entrar els Carrefours, van entrar tots aquesta gent de fora. Bueno, aquesta gent de fora, tots aquests que eren molt llestos, el que van fer va ser finançar tot el seu creixement a Espanya sense que els costés un duro. I com ho van fer? Doncs molt senzill. Estem parlant d'una època en què els tipus d'interès no eren del 0 com ara, sinó que eren del 12, el 13, el 14. I aleshores el que feien era que, doncs, en el proveïdor li pagaven a 90 o a 120 o a 150 o a 180 dies
i cobraven
cash. I jo cobrava el comptat. I amb els diners que tenia, aquests 90, 120, 100 no sé quants dies, clar, a mi em donaven una rendibilitat molt alta, i aquests diners jo els feia servir per fer l'expansió. I així es va fer l'expansió de les grans superfícies en aquest país. Això no es recorda, s'ha explicat poc, no tenim memòria, no tenim... Bueno, o sigui que hi ha... Que, de fet, aquesta història ja és més vella que el Mapeu. Sí, què passa? Sí. Que llavors es podia fer perquè els tipus estaven estaven molt alts. Estaven al 13, al 14, al 15...
O més.
Si anem més enrere, encara estaven més alts. Però, clar, vull dir, ara això no es pot fer d'aquesta manera. Ara el que es busca són altres coses. Ara, si Amazon què li interessa? Amazon li interessa... Li acabarà interessant, ja sap les teves preferències, ja sap el que compres, i quan compres no sé què, ja et surt, escolta'm, i per què no compres això també? I mira quins llibres t'ofereixo, i mira que no sé què. Per què? Perquè ja sap el que jo li he comprat abans. Clar, si a més en aquesta gent se'ls hi permet, doncs, prestar diners i jugar, doncs, a fer una mica de banca, encara tindran més informació. Tindran més informació i tindran, vull dir, molta més de la que veuran d'on ens venen els diners, veuran amb què més gastem els diners, veuran... Clar, això és... Aquest és un risc. Jo penso que això serà el pa nostre de cada dia d'aquí molt poc temps. És a dir, que estarem absolutament controlats d'una forma que no ho sentirem, com ja ho estem ara, sí, de fet. Sí. com ja ho estem ara, però no en som conscients. I el no ser conscients, doncs tal. Això passa una mica com els impostos. Vull dir, t'emprenya més pagar doncs, l'IRPF quan arriba el mes de juny que pagar l'IVA. Perquè l'IVA no te n'enteres. L'IVA, sobretot, vas a comprar i el pagues quan ja va inclòs amb el preu, sí. Doncs ja està, l'impost indirecte té aquest avantatge, que no te n'enteres. En canvi, clar, quan et diuen que ha de pagar tant, ara sí que em ve malament pagar aquests diners. No? Amb això és exactament igual. No ens n'adonem, anem tirant, anem tirant, bueno, i ens estan, i per totes bandes, l'únic que estan fent és veure això. I quan dic l'exemple aquest, doncs és molt senzill, jo dic, del cas d'Amazon, però clar, tots aquests estan amb la mateixa història i tots el que estan buscant és exactament el mateix, és tenir doncs, un perfil de cadascú de nosaltres, que aleshores ells treballaran de la forma que els interessi i que els interessi més.
I els hi convingui, efectivament.
El cas d'Amazon, per exemple, és veure on hi ha més demanda, per acabar veient l'article que hi ha més demanda, i ells el que fan és fer doncs, una còpia d'aquest article, fan una còpia doncs, el més semblant possible i la fan a la Xina i la posen més barata a la venda. Sí, sí. O sigui que això és el que han fet, això és el que estan fent i que bueno, i anem en aquest món. Aleshores, clar, controlar això és molt complicat, perquè per controlar totes aquestes coses necessitaríem un govern, doncs un govern mundial, no? És com els que envien o les empreses aquestes que dius, home, estem comprant Amazon, i clar, i els diners que realment es queden aquí doncs, a casa nostra, del que guanya Amazon, doncs és pràcticament zero. Sí, sí. Doncs aleshores dius, home, escolta'm, doncs no, necessitaríem aquí doncs, un govern mundial, i escolta, vostès aquí guanyen tant a Espanya, doncs aquí es queden tants diners, perquè si no, si anem per aquesta via online i que tot ens arriba així, doncs no sabem al final els diners. I aquests diners d'impostos són els diners que ens estan pagant la sanitat, ens estan pagant l'educació i tal. Per això és una cosa que dius, home, cada vegada has d'estar-hi, vull dir, hauríem de tenir més cura, i de fet Europa ja s'hi han intentat posar i estan mirant de fer, però els hi costa molt, perquè, home, perquè dintre mateix d'Europa doncs hi ha països que estan fent
sí, una mena de paraís fiscal.
La guitza, com és Holanda i com és Luxemburg en aquests moments. Fins ara,
abans Irlanda, Portugal, sí, sí, efectivament.
Irlanda, vull dir, Holanda i Luxemburg són els tres. Abans Inglaterra amb les illes, doncs eren Gibraltar, escolta, aleshores aquí tens aquesta història que és molt difícil escapar-te. Arribarà un moment que si això segueix així, clar, diuen, es van concentrant, clar, la riquesa es va concentrant en menys mans. I això, dius, home, ahir deien, sentir que deien l'altre dia, deien, no sé, els Oxfam, que deien que si no sé quantes persones havien guanyat la meitat de diners de tot el que s'havia... Clar, doncs, cada vegada es va concentrant més, i això té un risc terrible. Té un risc terrible perquè el pagar menys impostos vol dir que es pot pagar menys, es poden donar menys prestacions per l'estat del benestar, és a dir, tenim menys una sanitat pitjor, tenim una educació pitjor, tindrem. És a dir, si això no ho tallem, fins ara ho estem reclant a base d'endeutar-nos. Ho estem fent, escolta, però no hi arribem, és igual, deute.
Està clar. Està
però arribarà el moment que no es podrà seguir així.
I ara tindrem, a més, que ja, per dir-ho fàcil, com evidentment el diner fiduciari no interessa, o no és que no interessi, però s'escapa molta part fiscal, doncs ja tot ho fem a base de visums, d'efectiu mòbil, pagament amb els terminals, ja paguem amb telèfons... Sí. Això ja serà...
Bueno, jo, mira, els visums, encara suposo que això quedarà tot controlat en els bancs, no? Quedarà tot controlat i tal. A mi el que em preocupa més, i realment és més complicat, és tot el que els moviments de diners, diguéssim, amb les monedes aquestes digitals, no? Amb els bitcoins i tot això. I aquí s'ha d'anar molt al tanto, i aquí sí que s'ha d'avisar a la gent que ens escolta, que vagin molt al tanto amb les ofertes que els hi facin sobre això, perquè aquí hi ha moltes, 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 moltes estafes. Vull dir, aquí pot haver-hi, escolta, és un tema molt perillós, perquè aquí sí que no hi ha control absolut de res, i t'ho diuen cada dia, el Banc d'Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors, vagi molt en compte, però tinc la sensació de que la gent, hi caurà, perquè és llaminet, diu, mira, que això ha pujat doncs tant, això ha pujat tant. Sí. Bueno, escolta, i clar, i tu preguntes, bueno, escolta, i això està pujant tant, per què? Vull dir, quina riquesa està produint això? A veure, què és el que el fa pujar? No, simplement el fa pujar que hi ha gent que ho vol.
Home, escolti, especulació pura.
I amb això n'hi ha prou. Doncs, home, de moment n'hi ha prou. Clar que n'hi ha prou. Bueno, fins que arribi un dia que algú digui, pues, s'ha acabat, ja, més enllà d'això ja no pago, i aleshores doncs, la gent voldrà sortir com sigui, tindrem unes bandides. El que ha passat sempre amb les especulacions aquestes. Però clar, jo allò d'aquestes monedes virtuals ho trobo una barbaritat. Veritable barbaritat, perquè darrere no hi ha absolutament res. No hi ha res.
Sí, sí, hi ha moviments especulatoris purs i durs. Totalment, és així de clar, no hi ha res.
Totalment. I molt llaminers en aquests moments.
Bueno, clar, de tipus d'interès zero, clar, parlen de creixements del 300%, doncs clar, evidentment, no s'ha de ser molt espavilat. Però vaja, duros a quatre pessetes, mal assumpte. Sí. Jordi, se'ns passa el temps i és fantàstic una xerrada d'aquestes amb vos perquè ens expliqueu moltes coses. Una darrera cosa que li volia preguntar, de la mateixa manera que la banca electrònica ens permet una sèrie de qüestions, home, també ens pot permetre començar a operar amb entitats fora del país. Per tant, aquest oligopoli potser comença a no estar tan segur. Ara estic pensant, per exemple, amb el Banc 11, que és un banc català, que ja veurem com acaba, però que està precisament domiciliat a Anglaterra. I pots operar des d'aquí, pots tenir la nòmina, però bueno, sense parlar amb l'11, podríem parlar...
Anglaterra o a Luxemburg.
En teoria, la seu central...
Les targetes les garantitza el Banc Central de Bulgària.
Bueno, doncs, fantàstic. Fantàstic.
No, és un tema del que no vull parlar. No, si fantàstic. No t'importa, no vull parlar d'aquest tema.
No parlem. No. Però, bueno, el que volia dir és que, efectivament, aquesta banca electrònica ens pot permetre començar a operar amb altres països.
Sí, però no ho ha fet encara. Encara estem a les beceroles. És a dir, tot això, quan et parlava dels fintechs, això serà, doncs, una mica d'una certa... De fet, és ja una revolució. Anirà per aquí. Però fins ara s'han mantingut, fixa't que els bancs, malgrat tot, malgrat haver-hi la... que podes, els diners, diguéssim, poden circular lliurement, hi ha hagut un cert respecte. I aquí a Espanya, per exemple, a la banca al detall, o sigui, la banca... Vull dir, no han entrat bancs foranis. No n'han entrat, pràcticament. Per què? Perquè estava tot copsat a les xarxes. Les xarxes eren tan grans d'oficines que no valia la pena entrar aquí. Ara serà diferent, però això portarà un temps, també. Sí. Perquè, en realitat, si vas a Itàlia, tampoc veuràs tants bancs foranis, ni a França. Vull dir, és a dir, cada país ha anat guardant el seu. A Alemanya encara tenen les caixes d'estalvi petites... locals. És a dir, que això es farà, s'està fent, s'està portant a terra, però això encara no estem en aquesta tessitura, diguéssim, normalitzada, que ja es pot fer, perquè tu pots fer operacions perfectament amb qualsevol país, no tens cap problema, però doncs encara no està clar. Per exemple, jo no sé, aquí imagina't que poses... I ara t'ho pregunto, si jo poso els diners en el Deutsche Bank aquí, qui me'ls garanteix aquests diners? El Banc d'Espanya o el Bundesbank?
En principi, el que garantiria els diners seria el Fons de Garantia de Dipòsits, que és l'Estat.
El d'aquí. O sigui, que seria el d'Espanya.
Però si posem, no, els diners al Deutsche Bank de Frankfurt, qui ens ho garanteix és el Fons de Garantia alemany.
Exactament. Si els posa a Suïssa... És a dir, tot això està doncs, fent-se, estem en camí i tot això està en marxa. Sí. Tot això està en marxa.
Tal com ho tenim, està clar que continuarem tenint cues, continuarem veient gent gran fent cues amb fred aquí a la Garrotxa, que tenim uns dies de força fred. I això és una vergonya, em sap greu dir-ho, però és una vergonya perquè no, en fi, hi ha un col·lectiu de persones i estem afectats tots, que estarem o estaran fora del sistema i tindran que, bueno, recórrer no sé ben bé a què, perquè això de que tinguis que anar a ingressar o a treure diners fins a una hora, bueno, és una empresa de serveis al fi al cap a la banca.
Exactament, per la qual pagues, pels quals pagues.
Sí, sí, efectivament. Jordi, moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer. No descarto tornar-te a cridar un altre dia si et ve de gust, perquè ha sigut molt dinàmic, molt interessant i ens aportes uns coneixements que fan falta per la gent de peu tenir-ho clar.
Molt bé, encantat.
Doncs, gràcies. L'ho dit, moltíssimes gràcies. I a tots vosaltres, oients de Radio Lotus, esperem la setmana vinent. Qui us ha parlat, Josep Lluís Navarro, l'economia, el punt de mira i alguna cosa més.
Radio Lot, ara i sempre, som actualitat.